Bé, fa 4 anys gairebé diríem que li feia una mica de vertigen això d'arribar a ser candidat quan encara vivia sempre al final de la llista, a la rebotiga, per dir-ho d'alguna manera, la maquinària interna del partit. En canvi, ara diríem que sense embuts hi està a gust, en aquesta posició de cap de llista. Vaja, si hem de fer cas al que vivíem 4 anys enrere. Lluís Miguel García, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Esteu
bon
més
dia.
A gust, eh?
No sabria contestar aquesta pregunta, és complicada.
No?
Eh?
Sí?
Fa 4 anys el Vertigen estava allí i ara també. Estem al final d'una campanya que hem treballat amb molta responsabilitat i molt de seny, però el neguit i el Vertigen encara hi és.
Deixeu-me que comenci, segurament no per demanar una resposta categòrica, però molt probablement, com que qui més qui menys ja intueix que el pom de dalt la cosa estarà molt renyida, sou segurament la persona que pot dir: mira, jo tinc les cartes per tothom. Puc escollir un costat, puc escollir l'altre, perquè al Consell Comarcal estem d'una manera, a l'Ajuntament de Sitges estem d'una altra, i per tant jo sí que puc dir que no tinc enemics d'alguna forma amb els quals no pugui pactar. És així, això?
No, sobretot a mi m'agrada això que acabes de dir, que jo no tinc enemics. Jo no he vingut a la política per fer enemics. Sobretot jo crec que hem de respectar a totes les forces polítiques. Crec que hem fet una molt bona feina els 3 anys que hem estat nosaltres a govern, i honestament crec que hem tingut molt bona relació també amb els partits de l'oposició. Sempre n'hi ha aquestes tensions que són normals entre un partit de govern i els partits de l'oposició, però jo crec que hem treballat bé aquesta línia, que es pot millorar molt, i molt, segur, però jo crec que estem bé en aquesta línia. Bueno, i nosaltres enemics no tenim, tenim adversaris, i el que sí que farem quan arribi el moment és posar-nos a treballar a una taula amb un programa electoral, mirar cap a on volem que vagi Sitges, i això serà la base de tot el que vingui després. Som democràtics i ja està.
Us pregunto, si haguéssiu de continuar tal com heu viscut aquests 4 anys, amb el govern amb el qual heu viscut aquests 4 anys, us estaria bé?
Es canviarien coses, sabeu? S'han de canviar moltes coses. Aquest govern està també un govern en unes circumstàncies molt marcades, amb una pandèmia que va ser brutal, amb una guerra també que està afectant els ciutadans i ciutadanes, i s'han fet coses que se tenien que fer en aquest context, segurament, que nosaltres haguéssim fet d'una altra manera. Jo em sento còmode amb tothom. Jo no, deia abans, no tinc enemics. Jo puc parlar amb Esquerra, puc parlar amb dreta, puc parlar amb el centre, no tinc cap problema en parlar amb tothom, però jo crec que sent de fixar és el camí cap a on volem que vagi Sitges.
Teniu algun número preferit?
No, cap
ni. No, doncs agafeu el que us convingui i comencem amb les 13 preguntes, en aquest cas a Lluís Miguel García.
Pues el 9.
Número 9. No és una pregunta d'aquelles fàcil de respondre, tenint en compte que la campanya del PSC al Margalló és una campanya en què posem molts projectes sobre la taula. S'acaba el romanent de tresoreria, a Sitges no revisa el cadastre des del 2011 i tot dona a entendre que venen èpoques d'acordar-se el cinturó. Com es podrà pagar tot allò que voleu fer? Us atreviu a dir que no augmentareu els impostos?
No, jo crec que els impostos no s'ha d'augmentar. El que sí que s'ha de fer és una revisió de tot el tipus impositius que tenim a la vila. Mirem on podem millorar aquesta part dels ingressos que té l'Ajuntament, però sobretot el que hem de mirar és de treballar amb altres administracions per poder buscar el finançament per tirar endavant els projectes. Això jo crec que és bàsic. Des que estem nosaltres al govern, en el darrer any ja hem aconseguit gairebé 10 milions d'euros de fons europeus, i jo crec que aquesta és la línia. Els projectes crec que són necessaris, no podem estar amb un Sitges saturat. Jo he escoltat algun debat, alguna intervenció d'alguns companys de govern que parlen de volada de coloms i alhora es queixen de manca d'equipaments. Jo dic, escolta, és que si no fem els equipaments ara, dintre de 10 anys estaràs queixant-te de manca d'equipaments. Hem de ser valents, hem de fer la diagnosi del que el poble necessita i hem de tirar un projecte que sigui un projecte il·lusionant per la ciutadania, tornar a sentir aquest orgull de Sitgeta i Sistana.
Aquells que us puguin dir: compta amb els projectes, perquè més d'un s'hi va enganxar els dits en el seu dia, què us diríeu?
Però això passarà sempre. El projecte és un projecte, igual que un pressupost és un pressupost. Tu tens una idea, l'has de treballar, i si aquesta idea, si tu estàs convençut que és bo per ciutadà i la ciutadana l'has de defensar. Després sortirà bé o sortirà malament, com a tot, tot en la vida. Tothom té projectes de vida que després agafes una si mira amb el tren, agafes una via equivocada i has de tornar a la via general. Jo no crec que el debat sigui aquest. El debat és que Sitges té moltes mancances. Sitges porta 12 anys que ha estat aturat. Aquests tres mandats que s'han alternat tant Esquerra com Convergència, ara Junts, i el que hem de posar sobre la taula és aquests projectes de futur, que no són projectes que estaran passat demà ni dintre de 4 anys, segurament són projectes a 2, 3, 4 mandats.
Un altre número?
El 13.
Número 13. Els museus segueixen sense director, Museu Romàntic segueix tancat, Can Fals amb el projecte aturat i el Mariseu de Terra pendent d'una reforma integral. Com creieu que es pot desencallar tot plegat tenint en compte que l'Ajuntament és membre del Consorci del Patrimoni?
Bueno, això és una assignatura pendent de fa molt de temps ja. Ja va haver-hi un projecte de reforma, rehabilitar tot l'espai museístic, que es va quedar no res, i ara estem treballant els projectes estratègics. Hem presentat fa escassament dos setmanes, hem presentat un projecte amb fons europeus per rehabilitar el Palau Maricel. Estem en una part inicial, estem en l'embrió, però hem presentat aquest projecte. Jo crec que tenim un patrimoni museístic i patrimonial i arquitectònic fantàstic que hem de donar aquest valor. El que sí que hem de fer també és anar a picar a la porta de la Diputació, que és l'entitat majoritària en el Consorci, i dir-li a la Diputació que hem d'anar de la mà a fer aquestes obres per a recuperar aquest espai per a la ciutadania, també com un atractiu més turístic de la vila, però sobretot ja donar aquest punt final a un discurs que porta massa temps a l'ambient i que mai es fa res.
En algun moment hi anirem a petar, però per què a vegades costa tant desencallar les coses?
Jo crec que aquí n'hi ha molts factors. Segurament hi ha una part ideològica, quan un govern diu, vull fer això, si després ven unes eleccions i entra un altre partit, pues això com és, ho ha fet fulanito, pues ara jo ho faré d'una altra manera.
Això encara va així?
Sí, va així, sí. Però tot, jo crec que això passa a Madrid.
Sí,
o sigui, el principal partit de l'oposició, que cada discurs que surt està dient, no, jo quan arribi al govern encarregaré totes les lleis que ha fet el govern de Pedro Sánchez. Això no és la política que nosaltres farem ni que volem fer. Nosaltres, si trobem un projecte sobre la taula que sigui un projecte de futur, que sigui il·lusionant i que estigui ben redactat, donarem suport, lo hagi redactat que lo hagi redactar, no podem perdre més temps.
Un altre número?
El 2.
Número 2. Què faríeu a les platges, si creieu que cal fer-hi alguna cosa? És evitable l'enderroc del Kansas Picnic i Club de Mar?
El tema de les platges, el que sí que saben segur és que el que s'ha fet fins ara no ha donat resultats. Cada any estaven fent unes aportacions extraordinàries de sorra i jo crec que això s'ha demostrat que no és ni sostenible, ni eficaç, ni efectiu. Aleshores hem de buscar una altra alternativa, i una alternativa que ja estigui desenvolupada i una alternativa que vingui avalada sobretot per la part científica. En aquest sentit, nosaltres ja ens hem reunit a una entitat satèl·lit de la UPC i amb el Ministeri ja hem parlat amb ells i hem posat sobre la taula un projecte. Ara estem igual que estava parlant abans, estem en el procés embrionari. Estem parlant amb tècnics de la matèria i estan fent un informe del que s'hauria de fer, i estem parlant d'un espigó submergit. No és que el mateix projecte que es va presentar a la plaça de Sant Sebastià, que era totalment diferent. Aquests són espigons que s'ha demostrat que són molt efectius, i el que fan és estar al fons del mar, on són de neoprè, i en funció de la direcció del vent i de la força de les onades, pues, d'una manera automàtica, de la intel·ligència artificial aplicada a aquest tipus d'espigó, el que fa és omplir-se o buidar-se d'aigua per fer aquesta barrera natural, per dir-ho d'alguna manera, que en el cas de temporal s'evita que la força de l'onada arribi a la platja i arrossegui la sorra, i en el cas de que tinguem els temps que estem tenint ara, pues mantingui aquesta sorra. I respecte al cas dels tres edificis, jo crec que hem de fer tot el possible per salvar tota la part arquitectònica i patrimonial. Són tres edificis que són emblemàtics. La vila de Sitges forma part de la fotografia, de la postal de Sitges, però és una situació complicada. Sembla ser que n'hi ha la via de salvar els tres edificis i que puguin desenvolupar una activitat econòmica que no superi els 300 metres quadrats, estem en aquesta línia, I el que hem de fer és continuar parlant a totes les administracions, sobretot perquè això no, no vagi al terra. Jo crec que és la possibilitat d'enderrocar tant el Kansas com el Club de Mar com el Pícnic no ha d'estar sobre la taula. Això hem d'evitar de tota manera possible.
Un apunt encara amb això. Mentrestant, mentre aquest projecte d'Espigons Submergits no estés en marxa, aportació de sorra des de les bocanes d'esport, sí, no...
Això jo crec que ho hem d'estudiar. Si sabem que les bocanes del port s'han de dragar, és necessari, perquè si no tindrem els ports tancats, i hem d'estudiar si aquesta sorra que es draga dels ports és bona per aportar les nostres platges o alguna de les platges que estigui més necessitada. Això s'ha de fer un estudi, no és agafar la sorra d'un lloc i portar-la a un altre, perquè s'ha de mirar la granulometria de la sorra i tot això. És una possibilitat que jo no puc descartar. No és el nostre model, és la porta artificial de sorra, però jo no puc descartar de cap de les maneres de que en el cas de que s'hagi de dragar les bocanes del port, aquesta sorra es pugui utilitzar per reforçar alguna de les platges que tenim.
Un altre número?
El 8.
Número 8. Tampoc és un tema menor que ha aparegut sovint.
Quina sort.
Municipalitzar el servei de neteja és la solució definitiva per resoldre els problemes? O cal augmentar el pressupost? O cal vigilar més la feina? O cal multar l'incivisme? Què faríeu?
Moltes preguntes. Nosaltres som un partit municipal, som un partit progressista, som un partit que creiem que els serveis municipals i els serveis públics són essencials a la vila. S'ha demostrat a la pandèmia, sobretot els serveis de salut i els serveis de seguretat, de prevenció de seguretat ciutadana. Jo crec que és necessari i és la nostra aposta del model. Ara bé, també entenem les dificultats d'una administració i sobretot una administració local per a poder assumir un servei com el servei de la neteja. Jo crec que el contracte de la neteja, l'empresa de neteja, està fent una molt bona feina. N'hi ha punts negres, molt segurament, que ja els tenim detectats i que s'han de treballar per evitar aquesta acumulació que no s'agrada veure ningú als carrers. S'hem de seure a l'empresa per intentar minvar aquestes mancances que ja tenim detectades, i sobretot s'ha de fer primer de tot una auditoria de com està tot el poble de Sitges en aquest sentit, i després s'ha de canviar el contracte, les condicions, tenint la possibilitat de canviar. Quan un signa un contracte a 4 anys, 6 anys, 8 anys, en 4 anys passen moltes coses, ho hem viscut aquesta legislatura, i tu no pots mantenir la mateixa línia durant 4 anys. Això ha de ser un contracte viu que s'ha d'anar modificant segons les necessitats de la ciutadania. Ara, insisteixo, aquesta imatge que donen alguns partits d'un Sitges gris, brut, jo en nego. Jo estic portant la regidoria de turisme, que si més no és l'oficina de màrqueting del municipi, i sí que és cert que n'hi ha punts negres que ho tenim detectats, però Sitges jo crec que presenten una bona imatge.
Multaríeu l'incivisme?
Primer, jo crec que abans de sancionar s'ha d'educar, de fer més campanyes i explicar a la gent com s'han de fer les coses, quan han de treure els mobles vells. Nosaltres no ens cansarem de fer aquestes campanyes d'informació. Si veiem que no hi ha resultat i s'ha d'anar per la via de les sancions, com a tot, passa també en el trànsit, en els patinets i tot, però jo crec que primer s'ha d'educar, s'ha d'ensenyar, s'ha de treballar sobretot amb el sector de l'hostaleria, s'ha de treballar també amb tot el sector del turisme en general, i sobretot també hem d'educar els turistes i visitants que venen. O sigui, si el turista que ve a Sitges, el visitant que ve a Sitges, troba un Sitges net, pues aquest senyor deixarà el Sitges net. Això passa a tot arreu, però jo crec que abans de sancionar hem de parlar amb tothom i educar la gent en aquesta via.
Un nou número?
El 3.
Número 3. Parlant del rei de Roma, creieu que Sitges depèn massa del turisme? Creieu que cal regular la massificació en determinades zones de la vila? Com revitalitzaríeu l'oci nocturn?
No és que depengui massa, depengui poc, és que depèn del turisme. Sitges depèn del turisme i això és una realitat que no es pot negar. No tan sols el sector turístic, tal com la gent no pot enfocar, sinó qualsevol sector comercial, de comerç de la vila, depèn també dels nostres visitants, dels nostres turistes. El Sitges té una marca coneguda i reconeguda a tot arreu, tant internacional com internacionalment, i crec que hem de continuar reforçant aquesta marca amb un turisme de qualitat. Tothom parla d'un turisme sostenible, sostenible, un turisme de qualitat, però al final el que hem d'oferir és el millor de nosaltres, que és el que hem fet sempre. Sitges i Sitges són una vila que són acollidora i que saben que el turisme és necessari, i hem d'oferir el millor de nosaltres per poder tenir també el millor turista que vingui a la vila. L'oci nocturn és una realitat i quasi una necessitat que s'ha de reforçar, sobretot als nostres joves. Després de la pandèmia sabem que molts dels nostres joves pues, han canviat la manera de socialitzar entre ells i necessiten aquest espai. I un d'aquests espais pot ser l'oci nocturn perfectament. Ja s'ha fet avanços en aquest sentit. Jo he parlat amb l'oci nocturn gairebé totes les setmanes, ahir vaig tenir dues reunions amb ells i parlo gairebé totes les setmanes i crec que estem en la mateixa línia. S'ha de millorar l'oferta de l'oci nocturn, s'ha de donar un oci nocturn de qualitat perquè el públic ja sigui també de qualitat, i sobretot el que cal és buscar un espai per a poder construir una o dues discoteques i que la gent del poble, el jovent, pugui anar a socialitzar i a desenvolupar-se un model de vida.
La punt que ens quedava. Creieu que cal regular la massificació a determinades zones?
Sí, però bueno, això nosaltres ja vam fer un estudi a la platja de la Fragata. Sitges és un poble que és molt gran. És una ciutat petita, però és un poble gran. Són 43 quilòmetres quadrats de vila que tenim. El que hem de fer és posar, en certa mesura, totes les activitats que es fan al passeig. El passeig no és tan sol la Fragata. Tenim un passeig fantàstic, podem fer activitats també al passeig de Sant Sebastià, podem anar a les Anquines, qualsevol, o al Terramar, que s'estan fent ara. El turisme és necessari, com deia abans, i hem de mirar de fer les activitats, totes aquestes activitats que ja tenim programades, anar repartint-les per la vila. D'aquesta manera també el que fem és que el ciutadà de Sitges s'involucri també en aquestes activitats. És necessari buscar aquesta via perquè no se concentri tot en un mateix espai.
Un nou número?
L'11.
Número 11. Ho ha comentat també en campanya electoral, per tant la resposta és previsible, però el desenvolupament. Número 11. Ficaríeu càmeres de seguretat a determinades zones de Sitges? A quines? Us deixarien posar-les?
Sí. El tema de les càmeres de seguretat no es pot confondre el que està dient la gent en preservar la intimitat i la integritat de les persones. Això és evident, però és que n'hi ha càmeres a Sitges ja tot arreu. N'hi ha càmeres a l'estació de Renfe, n'hi ha càmeres als bancs, n'hi ha càmeres a moltes botigues. O sigui, això és una realitat. Nosaltres sempre defensarem...
Hi ha hagut més debat en la qüestió de la via pública, no?
Sí, evidentment, però és que jo crec que és una cosa que no n'hi ha d'haver debat en aquest sentit. Les càmeres de seguretat no estan gravant el que fa la persona. No. Les càmeres de seguretat tenen dues vessants importants. La primera, donar més sensació de seguretat o prevenir la ciutadana, i la segona sobretot que en cas que hi hagi alguna incidència, algun fet delictiu, que la policia pugui tenir aquesta eina per poder investigar. Nosaltres, en aquest cas jo, hem parlat amb el sector econòmic i demanen aquestes càmeres, sobretot arran del que va passar a la nit de Cap d'Any. I jo crec que no hem de confondre les coses. Avui en dia n'hi ha unes càmeres amb intel·ligència artificial que el que fan és s'activen quan es detecta que n'hi ha algun moviment sospitós, no estan permanent gravant. I jo crec que això no ha d'haver-hi debat en aquest sentit, i sobretot perquè donarem aquesta eina que la policia i els Mossos d'Esquadra necessiten per a poder obrir vies d'investigació. I també a les urbanitzacions més allunyades del centre, als barris més allunyats, a l'entrada i la sortida de les urbanitzacions, hi ha unes càmeres que el que fan és llegir matrícules. No saben si el cotxe és blanc, negre, si van dues persones o cinc. Llegeixen matrícula i saben que els cossos de seguretat ja tenen arxius i com poden actuar. Jo no donaré pistes de com funciona això perquè no puc i tampoc les tinc, no? Però jo crec que això, preservar els drets constitucionals de qualsevol ciutadà, està per sobre, i si n'hi hagués algun problema legal, com han dit algun altre partit, no estaríem veient les càmeres que n'hi ha aquí mateix, aquí sota l'Ajuntament hi ha dues càmeres.
Augmentaríeu la dotació policial?
Sí, és necessari augmentar la dotació de policia. Hem de mirar, jo primer que he de dir és que jo assumiré les competències de la policia quan sigui alcalde. Jo crec que la competència de seguretat ciutadana ha de dependre directament de l'alcalde, i el primer que faré serà amb l'inspector, ja amb l'equip de l'inspector, per mirar a veure quines són les mancances reals que tenim de la plantilla. Una vegada fet això, sabem que sí que podem, en èpoques de major afluència de visitants, de turistes a Sitges, les èpoques que Sitges més tensionat, podem contractar, podem policia local, o sigui, no són agents de seguretat privada. S'han dit que n'hi ha una via, que les estem estudiant, jo ara no sabria dir exactament com es diu, té una figura que ara no me'n recordo com es diu, i estem treballant en aquesta vila en aquesta via de no sé si parlarem dels taxis.
Entenc una figura complementària.
Sí, sí, exactament. O sea, no sé si és com els taxis, de la gent estacional, ja. No sé si parlaré, però és això, són un policia estacional, per dir-ho d'alguna manera.
De reforç en determinades
èpoques. Exactament. I el que farem és això, és sobretot posar policia al carrer, que el ciutadà i ciutadana de Sitges vegi que la seguretat és una prioritat. No tan sols en el meu programa, l'altre ja lo deia, sinó la meva seu de govern. O sea, per això la ciutat ciutadana ha de ser una prioritat.
No sabem si en parlarem o no, però ja sabeu que la regidoria de seguretat no és una regidoria fàcil. Ja ho podríeu combinar, això?
Sí. Bueno, la regidoria de seguretat, el que s'ha de tenir és molt clara quines són les funcions de cadascú i sobretot la línia de prevenció de seguretat ciutadana. I això jo crec que nosaltres hem demostrat quan hem governat que lo teníem molt clar quina és la línia, no havia problemes com han hagut en certes etapes, però, bueno, jo no tinc... No fa por, no, al contrari.
Un nou número?
El 5.
Número 5. Ni que es desenvolupi tot el sol que està previst amb aquest objectiu, el 2030 Sitges no arribarà ni al 4% d'habitatge públic del parc total d'habitatges de la vila, quan la Unió Europea recomana un mínim del 10%. Què faríeu per augmentar ràpidament el parc d'habitatge públic?
Miracles.
Hem de buscar... Digueu que no us fa por fer miracles, perquè els miracles no, sí que ja van més enllà. Ja.
No, això és una altra de les assignatures pendents durant molts anys i és una de les prioritats. Jo crec que tothom, tots els partits que presenten aquestes eleccions, si agafen el programa, tothom voldrà fer habitatge de lloguer social. Però és que ho hem de fer. Hem de mirar quines són les pastilles que queden todavía per poder urbanitzar, quines són susceptibles de poder urbanitzar i fer un estudi, un pla d'una planificació d'habitatge social que comença ja aquest any per tirar endavant aquest tipus d'habitatge. I també nosaltres estem fent dissenyant en l'espai de la Plana tot un equipament municipal, una biblioteca, un centre de competències digitals, un centre cívic, un petit centre d'exposicions culturals per aportar també aquest barri aquesta mancança d'equipaments municipals i aprofitar, dintre del que primer és la llei, aprofitar aquest equipament per fer la part de l'habitatge dotacional. Hem de fer números, hem de mirar quin sostre tenim, què hem de fer, però el que sí que tenim clar és que s'ha de fer. No, això és una cosa que ens posarem d'acord, jo crec que tots els partits.
Com que ha estat tema també de no de campanya, sinó d'abans de campanya fins i tot, esteu més en què l'Ajuntament exerceixi de promotor o en què arribi a convenis, com ha estat el cas d'aquesta legislatura, amb fundacions?
Això és el mateix que el servei de la neteja comentaven abans. El primer que s'ha de fer és tenir clar si l'Ajuntament té capacitat per a poder fer de promotor o per a fer de gestor d'un servei de la neteja. Jo crec que ara mateix no tenim aquesta capacitat, s'ha de buscar la fórmula, però aquí tenim la sort que podem anar amb el Ministeri, podem anar a la Conselleria també, i les administracions tant Generalitat com de l'Estat, mira quina és la fórmula més fàcil per poder tirar endavant. Ara el govern de l'Estat ha anunciat diverses partides en què van en aquesta línia, doncs hem de mirar quina podem aprofitar, i aquí sí que no podem perdre temps. Ara estem en campanya i estem tots una mica fent la nostra campanya, però s'ha d'estar treballant ja en aquestes línies. Cada vegada que el govern de l'Estat o la Generalitat de Catalunya obre una via que puguem aprofitar per a construir habitatge social, el dia següent hem d'estar ja picant a la porta.
Un nou número?
El 7.
Número 7. Tots els directors i directores de les escoles afirmen unànimament que Sitges necessita un nou centre educatiu, però el darrer ha trigat 15 anys en obrir les portes. Algú pot garantir que hi haurà una nova escola aquesta legislatura?
L'únic que ho pot garantir és la Generalitat de Catalunya, que és la que té competències. Jo crec que tots els directors i directores de les escoles tenen raó. Però també, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, vas llegir una notícia del Ràdio Maricel, que deia, no, ara m'equivocaré els números, em sembla que deia que hi havia 200 places ofertades a educació inicial i hi havia 170 demandes. Em sembla que els números anaven per aquí. O sigui que l'oferta a l'educació inicial ja és superior a la demanda. Hem de mirar la piràmide d'edat.
I això
també,
sense comptar la matrícula viva i totes aquelles
sí.
que Sitges és el rei de la matrícula viva.
Sí, per això que també hem de mirar cap a on va la piràmide d'edat de Sitges, perquè sí que podem tenir una necessitat urgents que hem d'encarar i hem de solucionar, i potser dintre de 10 o 12 anys ens trobem amb un equipament que no seria, no hagués estat necessari. Jo crec que la primera errada, i s'hauria de poder corregir, i és complicat, però jo crec que hem d'anar a parlar a la conselleria, és obrir la segona línia de l'ANES. Jo crec que això va ser una errada al seu moment. Jo no criticaré les sancions de governs anteriors, perquè segurament en aquest context hauria de prendre aquesta decisió, però va ser una errada i s'ha d'assumir com una errada, i haurem de mirar de buscar la manera de poder corregir aquesta errada i poder obrir una segona línia a l'ANES. Amb això jo crec que ara podien tenir aquest problema solucionat. Ara bé, els que tenen tota la informació són els directors de les escoles, i per la meva part tot el suport en totes les demandes i acompanyament.
Una nova pregunta.
El 4.
Número 4. Tampoc és un tema menor.
Bueno.
Què faríeu amb el top manta que no s'hagi fet fins ara, i si des d'un ajuntament es pot resoldre aquesta situació?
Primer que hem de fer amb el top manta és treure aquestes persones del carrer. Aquestes persones no poden continuar treballant al carrer. Jo crec que no és ni digna ni propi de qualsevol persona humana. Hem de buscar la manera d'incorporar-les al mercat de treball. Jo crec que n'hi ha vies, s'han d'explorar vies, però jo crec que n'hi ha vies per incorporar-los, sobretot perquè l'altre dia el vaig dir, no me'n recordo on va ser, tenim dades que venen de la Unió Europea, que el 2050 necessitarem a Espanya l'ordre de 7 milions d'immigrants. Aquestes persones s'han d'incorporar al mercat de treball, hem d'obrir aquestes portes, hem d'anar a parlar amb que sigui per poder obrir aquesta porta i aquesta via. Són persones que poden treballar i hi ha manca de treballadors ara a Sitges, s'està demostrant sobretot a l'hostaleria. I en segon lloc, el que hem d'eliminar de la via és qualsevol activitat il·legal. Aquestes persones estan fent una activitat que és totalment il·legal i que no es pot permetre. Sobretot, també hem de apel·lar a la ciutadania quan compra segons què materials, ja siguin unes bambes, unes ulleres, que no tenen cap control de seguretat. Això és molt perillós. La Unió Europea, sabem tots, marca molt bé les línies de seguretat de tot el que se fabrica, i aquestes peces no tenen cap control de seguretat, aquest material. Jo crec que això s'ha de retirar de la via pública. Hem d'acabar amb el top manta perquè és indigne, sobretot per a ells, però primer de tot hem de buscar aquesta via perquè aquestes persones puguin tenir un treball, i sobretot qualsevol activitat a la via pública.
Per tant, hi hauria un vessant social, que és el de la integració, un vessant policial, que és el de la venda il·legal que no pot existir, i la consciència ciutadana de no comprar producte il·legal.
Sí, no, però és que hem de començar per aquí, saps? Jo crec que a ningú se li ocorreix anar a comprar un producte il·legal. O sigui, bueno, això és la gent, jo crec que no és suficientment conscient del que està fent, no? S'està venent allà. Ara poso un exemple, jo crec, el més tonto que se m'ocorreix ara, no? Compres unes bambes per a un nen de 4 anys, i són unes bambes que no han passat cap control de seguretat, i potser l'estàs fent mal als peus a aquest nen. O sigui, s'han de tenir molt cuidado aquestes coses, a les ulleres de sol passa el mateix, i sobretot de protegir la propietat intel·lectual i industrial. O sigui, això és que són tres punts que hem d'encarar de manera directa tots tres per poder eliminar el top manta del passeig.
Un nou número.
El 10.
Pregunta número 10. No hi ha entitat esportiva que no necessiti espai, i els espais manquen, fins al punt de poder afirmar que existeix un dèficit crònic. Podeu garantir alguna actuació en aquest sentit els propers 4 anys?
Sí, aquí també dues coses. Manquen equipaments, això està clar. S'ha de projectar el nou, ja hem presentat també un projecte del nou pavelló a la Plana, també un altre pavelló esportiu a les botigues, i s'ha de fer un pla d'equipament esportiu, treballar la Diputació, mirar les necessitats reals que tenim en aquest camp. El que passa així és que tenim molts esportistes i estic molt content i molt orgullós de que la gent faci deport, però és que tenim molts esportistes i molts esports i aleshores és complicat. Ara tenim, i vam parlar la setmana passada amb les senyores del hockey herba, elles tenen una necessitat específica. El camp de futbol no serveix i el camp de rugby tampoc serveix. Sitges és un poble de 30.000 habitants i no sé si tenim capacitat per tenir 6, 7, 8, 9 camps. Això s'ha d'estudiar, s'ha de mirar. El que és cert és que la ciutadania de Sitges cada vegada fa més esports, els nostres nens, les nostres nenes cada vegada fan més esports, sobretot l'esport femení s'està reforçant i aquí sí que hem de fer una aposta forta per l'esport femení i hem de mirar aquest pla d'equipament, que manquen equipament segur, això no, ningú pot dir el contrari, però hem de fer aquesta diagnosi per a veure quins equipaments i on podem desenvolupar aquest tipus d'equipaments.
Una nova pregunta.
A l'1.
Pregunta número 1. Què faríeu a Vallcarca? Recuperaríeu l'entorn natural o aposteu per un projecte del tipus que presenta la propietat de la fàbrica de ciment?
El poble de Sitges té molt a dir en el projecte de Vallcarca i nosaltres, no sé si direm l'última paraula, el que sí que sé que tenim molt a dir. Però aquí el farà el que la Unió Europea també decideixi que es pugui fer. Les lleis de la Unió Europea estan molt clares en aquest sentit, les zones d'especial protecció, les zones humides, el pas de les aus i tot. S'ha molt definit, molt ben definida el que es pot fer i el que no es pot fer. Jo crec que és un projecte per el que he vist fins ara. Segurament haurà canviat, perquè jo vaig veure el projecte fa gairebé 2 anys. És un projecte que és molt il·lusionant, és molt interessant, crec que és una manera també d'obrir una nova via d'activitat econòmica a Sitges, no econòmica tan sols, sinó també formativa. I és un projecte que l'hem d'encarar amb tota la il·lusió i amb totes les ganes i amb tota la força perquè tiri endavant. Ara bé, el que hem de mirar és tota la part mediambiental, que es compleixi tota la part mediambiental, que hi hagi una regeneració de tot aquell espai que s'ha degradat per una activitat industrial i, sobretot, mirar que no hi hagi una especulació urbanística que no es correspon en cap cas a la idea i el model que nosaltres tenim. Entenem que s'hagi de fer habitatge en aquest espai. S'ha dit en alguna ocasió també que serien pels mateixos treballadors, espais de coworking, això ho tenim clar que s'ha de fer. Però el que no farem mai és aprovar un projecte que sigui, entre cometes, un pelotazo urbanístic, perquè no és el nostre model.
El que heu vist fins ara del projecte, d'alguna manera ho heu respost, però el que us genera més recel del que heu vist del projecte, què és?
Jo l'únic que... Personalment, l'únic que en genera aquest recel és que hi hagi una pressió urbanística excessiva. Aquest espai jo crec que s'ha de recuperar per la vila de Sitges, hem de recuperar també totes les connexions a l'autopista, l'estació de tren s'ha de tornar a obrir, i crec que és una bona proposta i de moment ja sostenim una. No sabem tampoc si ara dintre de 2 mesos ve una altra proposta. N'hi ha una que està molt avançada, és la que jo conec, i a mi em genera il·lusió aquest projecte, i sobretot jo crec que és una oportunitat que no podem desaprofitar.
Un nou número?
El 12.
El 12. Prop del 20% dels sitgetans som majors de 65 anys. Les residències no estan a l'abast de tothom, com tampoc les facilitats per poder desplaçar-se si, per exemple, els han d'acompanyar per anar al CAP des del casc antic. A la vegada, la pandèmia ha evidenciat un problema evident pel que fa a la salut emocional de molts joves que no tenen possibilitat de lleure. Quina reflexió us mereix? La gent gran, la gent jove...
La gent jove, començant per el final, parlaven abans de l'oci nocturn. Sí. Jo crec que la gent jove són dels que més han patit els efectes de la pandèmia, però també són els que millor s'han adaptat. Sobretot els més petits, els més petits s'han adaptat d'una manera assombrosa a la nova realitat post-pandèmia, i els més joves pues, han patit, sobretot alguns han patit la seva adolescència tancats a casa. Això afecta el benestar emocional i la salut mental de les persones, és una realitat que no hem d'amagar, i el que hem de fer és primer posar totes les eines que tenim des de l'Ajuntament a la seva disposició. Parlar amb els nens, que si tenen algun problema mental o tenen alguna idea una mica estranya, que no tinguin por, que vagin a parlar, que parlin amb els seus pares, amb els professors, amb els serveis sanitaris, que no tinguin por a parlar. O sigui, s'ha de parlar, conversar als joves, que això no hauria de ser, però és normal tenir problemes mentals en un moment determinat de la, o emocionals en un moment determinat de la vida. Jo crec que tots hem passat per moments difícils en la vida, i això s'ha de fer públic, no s'ha d'amagar. I respecte a la gent gran, són persones que s'han donat tot en la seva vida i ara ens correspon a nosaltres retornar tot el que s'han donat. Sí que és cert que n'hi ha moltes persones que viuen soles, tenim detectats tant a Cases Noves i Polesé, que són els barris que estan una mica més envellits, i el que estem treballant i volem presentar és un projecte per afrontar aquesta soledat, totes les persones grans que viuen en soledat. Estem ja treballant un projecte que és dotar-los d'un dispositiu connectat amb 5G, tant amb l'Ajuntament com al CAP, totalment perfectament configurat, amb el certificat digital, no tan sols perquè puguin fer les gestions que calguin des de casa, des d'aquest dispositiu, sinó també perquè no se sentin sols, que puguin interrelacionar entre ells mateixos. Que
és a dir, no estaríem parlant de la típica teleassistència.
Eh? No. Estem parlant més per la vessant social i lúdica. Parlant l'altre dia a una persona d'aquest projecte, em deia, no sé, inclús podíem lligar entre ells o jugar al bingo. És dotar d'aquest dispositiu perquè els nostres avis, les nostres àvies, no es sentin solos. Estan a casa i en aquests moments que estàs sols, puguis connectar-te i parlar amb l'avi Pep o l'àvia Maria en aquest moment, i sobretot que tinguin accés a tota aquesta cartera de serveis municipals, sanitaris, amb el seu certificat digital i formar-los en aquestes capacitats.
I la darrera pregunta?
El 6.
Les entitats i associacions lamenten les constants dificultats i la poca empatia que sovint l'administració posa per poder organitzar esdeveniments, i el mateix Ajuntament els ha donat sovint la raó. Què els diríeu a aquelles entitats i associacions que creuen que tractar amb la Casa Gran és un mal de cap continu?
Primer, que tenen raó, i segon, de tota la frase, l'únic que no puc comprar és la manca d'empatia. Jo conec el Departament d'Activitats, sobretot la vessant de turisme, i puc assegurar que els tècnics intenten donar-ho tot, intenten facilitar, intenten acompanyar, i llevat els problemes que moltes vegades no hi ha una comunicació lo suficientment directa entre les entitats i l'administració, jo crec que els tècnics ho han fet bé. Nosaltres el que proposem és que n'hi hagi un departament exclusiu d'activitats, que es dediqui exclusivament a les activitats i que acompanyi totes les entitats, ja sigui les entitats, no sé si parlaven de Retiro i el Prado,
que són totes en general, les que fan coses.
Aquestes són les més emblemàtiques, inclús els particulars, ven un particular que ve alguna idea, pues, que tinguin aquesta finestra única, que des del primer minut puguin primer explicar el projecte que volen fer, i que ja tingui 24 hores, 48 com a massa, i tingui un retorn de tota la documentació necessària. Nosaltres estem lligats de peus i mans per normatives superiors que són molt encursatades, però el que no hem de fer és llançar la tovallola. Nosaltres hem d'acompanyar les entitats, hem de formar també els propis equips de les entitats, les entitats aquestes que anomenava jo ara com el Retiro i el Prado, que tenen les seves juntes, pues que formen un equip i formar-los nosaltres, acompanyar-los nosaltres, perquè sàpiguen com s'ha de demanar, com s'ha de introduir una instància, que han de presentar, que tinguin aquesta informació. I nosaltres és que jo crec que això és essencial per a les activitats, sobre que puguin desenvolupar les pròpies activitats. Però que l'essencial és obrir aquesta finestra única amb personal qualificat, amb personal preparat, amb personal tècnic que ja sàpiga com funciona tot això, i facilitar que en termini 48 hores com a màxim puguis donar una resposta a l'entitat, sí i no, i després ja parlarem de les qüestions tècniques.
Ara somreiem perquè que en 48 hores algú pugui tenir una resposta, jo crec que a casa s'ha desmaiat algú ja.
Bueno, però és que avui senyor Morando, tenim una tecnologia al nostre abast que no som conscients. Són conscients de les capacitats tecnològiques que tenim al nostre abast.
Si ve una entitat... que és possible, això, eh?
Jo crec
tenir
que sí.
Una resposta, la solució definitiva, potser en 48 hores, sí, no, però una resposta, sí.
Però jo crec que sí. Si ve una empresa i jo vull fer aquesta activitat, i ve a Sitges, i bueno, pues, primer fes la sol·licitud, i en 48 hores aquest departament pot dir-li sí o no. Després ja parlarem de tota la documentació, però dir-li pues, no, perquè pues, aquest espai està ocupat, yeah, o perquè aquesta activitat no encaixa en el nostre model. Pues no passa res, se li diu en 48 hores sí o no, i si li diu que sí, pues, se la porta tota la informació perquè ja pugui introduir tota l'argumentació, pues 15 dies, el temps que calgui. Ara, se l'ha de donar una resposta, sí o no. Jo he patit a turisme i jo he patit perquè n'hi ha activitats que no tan sols són turístiques. Correspon a turisme, a esports, a serveis municipals, a cultura, i el tècnic de cultura ha de fer el seu informe, el de serveis municipals, el de turisme, i al final, aquí ha d'haver un senyor que digui sí o no, i després a partir d'aquí ja parlarem.
Hem arribat als 40 minuts, teniu 30 segons per dir-ho que us vingui de gust a aquesta hora.
Jo el que sí que vull dir, vull demanar a la ciutadania que el diumenge estem tots cansats, i jo sé que els polítics quan estem en campanya també cansen a la ciutadania, però encoratjar-los que vagin a votar. Jo crec que és important, és un exercici democràtic, i hem d'omplir les urnes de vots aquest diumenge. Si pot ser de roses i punys, millor, però bueno, que vagin a votar, sobretot que vagin a votar. Després estem 4 anys que ens queixem del que tenim o no tenim, a tots els nivells, a Unitat, a Madrid, i és que jo no vaig anar a votar. S'ha d'anar a votar, hem de fer que la gent participi, i sobretot desitjar a tothom un bon diumenge.
Luis Miguel García, gracias.
Gracias a vosotros.